Sintonizan Radio Sabadell EAJ20, que emite en onda media, frecuencia de 882 kilociclos, equivalente a una longitud de onda de 340 metros. Con el deseo de ofrecerles un programa ameno y agradable, iniciamos la emisión de hoy.
Ladies and gentlemen, check your systems are offline. Vitamina Dance, a Radio Sabadell.
Molt bones, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a Vitamina Dance, el programa de música electrònica de la 94.6 FM. Nosaltres ja ho tenim tot a punt, la música és a punt de sonar. Ens podeu escoltar, com sempre, a través de la 94.6 FM i, si no, ho podeu fer a través d'internet. També tenim un enllaç en directe a puntradiosabadell.fm des de qualsevol punt del món. Aprofitem per recordar-vos que ens podeu seguir a les xarxes socials @vitamina946 i atenció que, si voleu punxar a les Vitamina Live Sessions la segona hora de programa, ens podeu enviar un correu a vitamina@radiosabadell.fm. Vinga, fetes les presentacions, posem l'agulla sobre el plat i que comenci a sonar la música. I què tenim avui al Vitamina? Fem una miqueta de sumari. Doncs donarem la benvinguda als Amics de la Nit, un bar musical d'aquí de la ciutat que fa ben poc que ha obert les seves portes i que ens ofereixen electrònica, i és per això que avui els convidem al programa. També farem tertúlia, obrim les portes als estudis. Avui tindrem aquí en Fran Torres, en Sergi Cubero i en Genís Vega, especialistes electrònics, que ens posaran al dia sobre aquest festival d'Holanda, que podríem dir que és un dels festivals més importants de música electrònica, juntament amb el Sonar, que el tenim aquí al costat de casa nostra, a Barcelona. I per acabar, repassarem una miqueta notícies que es couen al món de la música electrònica i agenda, què podem escoltar aquest cap de setmana, quins DJs venen per aquí a prop i, com no, doncs, com us dèiem, a la Val d'Òria, aquesta sessió de música electrònica que la tindrem aquí al costat de l'emissora. Tot just al centre de la ciutat torna la música electrònica i és per això que avui obrim les portes del Vitamina. Comencem amb aquesta entrevista de la Val d'Òria.
Vitamina Dance a Ràdio Sabadell 94.6.
I avui al Vitamina, abans d'entrar en matèria, volem explicar-vos, doncs, novetats que tenen a veure amb la nostra ciutat i que ens encanta que passin aquestes coses. Hem convidat avui a l'estudi en Gerard Vilalta i a un dels propietaris del local Nocturn d'aquí de la ciutat que ha obert recentment, El Niño. Els tenim aquí a l'estudi avui al Vitamina en exclusiva per explicar-nos una novetat, i és que s'inauguren, donen el tret de sortida a les sessions de la Val d'Òria. Què és la Val d'Òria? Doncs per això avui al Vitamina hem convidat els protagonistes d'aquesta sessió i avui en parlarem en profunditat. Gerard Vilalta, què tal? Bona nit, com estàs?
Bona nit, què tal?
Un dels artífacs, podríem dir, del projecte La Val d'Òria. Què és La Val d'Òria?
La Val d'Òria és un concepte que neix de les ganes de voler crear una festa electrònica aquí a la ciutat, bàsicament. Jo soc una persona que, a part de ser DJ, també surto molt de festa, m'agrada molt la nit, els clubs, la nit, i disfruto molt de l'electrònica i volia portar-ho aquí a la ciutat una mica.
I l'origen d'aquest nom, perquè és un nom curiós, La Val d'Òria.
Ve de l'italià. Realment La Val d'Òria en italià vol dir la festa, i em va molar molt la traducció i vam decidir posar-li aquest nom.
I qui forma part del projecte?
El projecte, la idea realment principal va ser meva, però vaig, gràcies al Niño i al Toni, que m'han proporcionat molta ajuda, hem pogut portar-ho a terme. Al final és això.
Quant fa que esteu ara mateix en aquest conjunt musical de DJs?
La idea potser va sortir fa uns 2 mesets, i fins que s'ha portat a terme deu fer potser 1 mes, però sí, la idea fa temps que portem pensant-la i res, ara amb ganes de que arribi ja.
I llavors, quan fa que punxeu cada DJ? Perquè sou 3 membres ara mateix.
Sí, a veure, realment els DJs que poden estar al cartell porten ja bastant temps. Jo, en el meu cas, porto uns 2 anyets, el Valde porta uns 3 i els Simios també porta 3. I som gent que sempre ha estat també en clubs i també venen moltes ganes ells, realment.
Doncs us veig amb moltes ganes, no? Gent jove, així amb ganes de punxar.
Moltíssimes.
I encara que acabeu d'entrar en aquest món, del món de l'electrònica, del món de la nit, doncs ja començava a apostar, no?, amb aquest projecte La Val d'Òria. La veritat és que està Està molt bé. Ens havíeu donat pistes, no?, sobre el vostre live. No sé fins a quin punt podríem parlar de en què consisteix el vostre live, perquè no només és música, no?
No, a veure, realment també volem cuidar una mica el que és la part visual, ja que, bueno, des del meu punt de vista, la música avui en dia també està molt implicada al tema visual. O sigui, la gent, sobretot amb el tema videoclips, tot això, i tu, quan vas a un club, també vols trobar-te una imatge que és unes bones llums, un videowall, és el que volem cuidar una mica. Mica en mica volem anar portant cosetes, el Niño també ens pot facilitar molt material d'aquest i és per això que també volem cuidar molt la part visual, que la gent influeix molt.
La idea de la Valdòria, més enllà, vull dir, això, és un concepte, és un ente que nace per promocionar l'electrònica, que neix a Sabadell, però que la idea és exportar-ho a allà on puguem, no? Vull dir, la Valdòria són festes electròniques de qualitat, és com ho volem vendre, que més enllà de DJs de qualitat, poder aportar al públic una festa diferent, que vindrà la nit i no es trobarà el mateix cada dia. És a dir, hi haurà un show especial de làsers, hi haurà unes llums especials, és a dir, volem oferir un show únic i amb molta qualitat, per això hem volgut triar un nom i exportar, no, la Valdòria a la gent. Vull dir, volem que la Valdòria sigui algo de referència.
Estem escoltant El Niño, que és un dels personatges d'aquí de la ciutat, molt arrelat al moviment de les barraques de Sabadell, el moviment musical de la ciutat, i que ara mateix, doncs, gestiona el local de La Nit. Anem a parlar una miqueta, perquè en Gerard ens explicava que gràcies, no, al Niño i al local de La Nit, un local d'oci que acaba d'obrir pràcticament i que està funcionant molt bé, ens arriben veus de que funciona molt bé, doncs heu pogut, no, donar una mica de vol a aquest projecte de la Valdòria. Com us vau conèixer i com va sorgir la idea de «Ei, hem de portar això a La Nit amb El Niño»?
Bé, jo realment, tant El Niño com el Toni, que és l'altre soci, els vaig conèixer, doncs, de la vida una mica. Jo estic treballant també a un bar d'aquí al centre de Sabadell i ells venien molt per allà i els vam acabar coneixent. I mira, doncs, d'anar parlant també de gustos en comú, que ens agrada també, estem molt ficats en el món de La Nit i això, vam acabar coincidint, vam acabar parlant i aquí estem ara, no?
Exacte, sí, sí. Bueno, al final és trobar gent com tu amb ganes de fer coses i de fer coses maques i gent que et puguis entendre, i amb el Geri ha sigut una mica això, en plan, hòstia, hi ha un forat de música electrònica, què et sembla si fem això? Sí, fem-ho, però fem-ho bé, no? Que ha sigut una mica la condició de... És a dir, jo crec que un DJ d'electrònica pots ficar-ho a qualsevol sala i qualsevol lloc, qualsevol dia, però anem a fer una festa de qualitat, és a dir, no anem a ficar un DJ d'electrònica i dir que punxem electrònica.
Està molt bé, aquest concepte m'agrada, perquè sí que és veritat que des de que la ciutat va començar a canviar una mica el model d'oci que tenim actualment, abans es consistia potser en això, no? Aquesta discoteca posa electrònica, posa house, però anaves i no deixava de ser una sala que potser els altres dies posava música comercial, però aquell dia havia decidit posar electrònica. Estem parlant que la Valdòria i aquesta festa en concret a la nit d'aquí de la ciutat serà diferent, no?, com comenteu.
Evidentment, de fet, tot ve de que el Toni i el Niño tenien ja pensat des d'un primer moment poder fer diferents estils musicals en el mateix local. I per això també va sortir la idea aquesta, no? I clar, jo també, com a consumidor de festa, d'estar als clubs i tal, he vist moltes coses iguals, moltes festes que poden estar bé perquè tenen un top de cartell molt bo, un DJ bo, però al final la festa acaba sent un local amb techno o electrònica i ja està. I al final volem també com decantar-nos una mica d'això, saps? Sortir una mica d'aquest estàndard de festa electrònica que tant es feia i res, doncs... Bàsicament això, voler sortir
de festes de qualitat, festes electròniques, sí, de qualitat, sí, la Valdòria.
Festa de qualitat, llavors m'estalvio la pregunta de com està l'oci nocturn de la ciutat. Potser això ja hem superat aquesta etapa, la zona hermètica ja no existeix pràcticament, encara queden locals que practiquen la seva activitat, però podríem dir això, no?, que està canviant, que s'estan oferint coses noves i diferents, la gent busca potser més el caliu, no tant la macro discoteca, la macro sala, i això està molt bé, no?, aquest caliu. Exacte. I la proximitat amb els DJs, amb l'electrònica, i si a això se li afegeix una miqueta de visuals, doncs ja té personalitat, no?, la sessió.
De fet, per això ha aparegut La Nit, perquè ja també la ciutat estava morta.
Un cicle de sessions a La Nit a càrrec de la Valdòria. Exactament quina continuïtat tindrà això, aquest cicle de sessions?
Teníem pensat fer-la un cop al mes per veure també com funciona. Realment jo també es conec que a la gent, no a tothom li agrada la música electrònica, és per això també que vull fer la festa, per també educar una mica els gustos musicals de la gent. Es porta molt altres gèneres, molt comercials, i al final l'electrònica és una cosa que també s'ha d'escoltar i que també es pot disfrutar molt. I jo sé que hi ha un públic aquí a la ciutat que també ho necessita. I era això, més que volíem portar un gènere diferent perquè la gent també pues, s'acostumi a altres coses que no sigui sempre la mateixa música, que també acaba cansant, crec.
Que ara per ara serà l'últim dissabte de cada mes.
L'últim dissabte de cada mes.
De moment la Valdòria fitxa la nit l'últim dissabte de cada mes.
Doncs prenem nota aquí al Vitamina i a la 94.6, doncs estarem atents, no?, d'aquesta agenda mensual, aquesta sessió mensual que s'anirà repetint. Música electrònica, la veritat és que dona gust, no?, rebre aquestes notícies de que tindrem electrònica a la ciutat de qualitat, i des del Vitamina us ho seguirem explicant. Pels oients que ens estiguin escoltant ara mateix, quin dia és exactament el dia que donem el tret de sortida?
Primera festa, 26 d'octubre, a la nit Sabadell.
Primera festa,
carrer,
doncs,
Sant Quirze.
Al carrer Sant Quirze, el 26, i a partir d'aquí, doncs, com heu escoltat i ens expliquen els organitzadors, un cop al mes, l'últim dissabte de cada mes, tindrem electrònica a la nit. Xarxes socials per acomiadar-nos una miqueta, on podríem consultar?
Mira, ara de moment només tenim una pàgina d'Instagram, un perfil que és @la.valdoria, allà de moment hem penjat el cartell principal. D'aquí a poc començarem a anunciar també els artistes. Veureu que també hem treballat molt la part gràfica de lo que és el projecte. Hem fet un logo, hem fet uns cartells bastant diferents del que esteu acostumats a veure, per també poder donar una estètica a la festa, no? També poder, una identitat.
Molt bé, doncs els podeu trobar a Instagram i seguir l'actualitat i què ens oferiran, no?, un cop al mes. Alguna cosa més a afegir? Teniu els micròfons oberts.
Bueno, que vingueu amb ganes, sobretot, i que serà, bueno, l'hòstia.
I que la Valdòria neix per quedar-se.
I tant.
I que sentireu parlar.
Molt bé, doncs avui la Valdòria, aquest conjunt de DJs que comencen a programar electrònica al local que acaba d'obrir, acaba de donar el tret de sortida aquí a la nostra ciutat, al carrer Sant Quirze. Podeu també seguir-ho a través de les xarxes socials, la Valdòria i la nit de Sabadell. Doncs sessió d'electrònica, nosaltres aquí al Vitamina us ho hem explicat avui en exclusiva.
Comença el cap de setmana amb ritme a Ràdio Sabadell.
Després de conversar amb els amics de la nit que ens proposen música electrònica aquí al costat de casa nostra, doncs és un plaer, estem molt contents. Ara en parlarem perquè obrim les portes de l'estudi. Avui farem una miqueta de tertúlia, també escoltarem música, com no, això és el Vitamina Dance, i cada divendres i dissabtes, doncs, música electrònica sense interrupció. Però avui volem parlar, volem obrir una mica tertúlia. Hem convidat a l'estudi en Genís Vega, membre de producció de l'estudi.
Hola, molt bones.
I en Sergi Cobert, un altre membre també que està aquí a l'estudi.
Hola, molt bones.
I com no, doncs avui ja us havíem promès, en les diferents seccions de Wololo Sound, el portal de música electrònica, ens visita des de Barcelona en Fran Torres. Què tal?
Bones, Toni, què tal, com estàs?
Moltes gràcies per venir, és un plaer.
No, de res, el plaer és meu, ja sabeu.
Aquí estem rodejats de gent que la toca, que està al dia. Tenim aquí fins i tot tablets sobre la taula, estem connectadíssims i hem buscat molta informació sobre un dels temes que avui ens porta aquesta tertúlia. Per què fem tertúlia avui al Vitamina? Doncs perquè aquest mateix cap de setmana té lloc un dels esdeveniments de música electrònica més importants de tot l'any, no? Podríem dir que aquí al costat de casa nostra, el Sonar, és un dels festivals més coneguts de música avançada, també de música en viu, l'espai del Lab, una miqueta més d'experiment, no?, sobre la música electrònica. Però és que els Països Baixos ens treuen una mica d'avantatge, no?, amb això, i és que celebren l'ADE, l'Amsterdam Dance Event, a la ciutat d'Holanda, que funciona molt bé. Fa ja uns quants anys que aquest esdeveniment té lloc als Països Baixos. I bé, un total de 5 dies de festival, plens d'actes, de fires, de conferències, amb un total de 2.500 artistes i podríem dir que més d'uns 400.000 assistents, quasi mig milió d'assistents, és a dir, que supera amb nota el Sonar. No és que sigui en competència, però també podríem dir que és diferent. Potser l'AD treballa més la música comercial. I avui, doncs, podríem obrir una mica de tertúlia i explicar a la gent que ens escolta què és l'AD i per què avui al Vitamina hem volgut dedicar, doncs, un espai de tertúlia per aquest festival. Així, per qui ens estigui escoltant i no sàpiga res d'aquest festival, què podríem dir de l'ADE, a part del que acabo d'explicar?
Doncs bé, l'ADE podríem dir que és aquell esdeveniment estrella que és el punt de trobada per tots els, diguem-ne, DJs, productors, amants de música electrònica, gent del sector, que anualment es troben allà a Amsterdam, a la capital d'Holanda, que és el bressol de la música electrònica, i bàsicament És on la indústria es troba per parlar de quin ha estat el balanç de l'any, quina ha estat l'evolució en aquests últims mesos del sector, cap on viren les novetats tecnològiques, cap on viren les novetats creatives, cap on viren, doncs, això, tecnologia DJ, doncs, molts dels trastos, aparells, quin és el seu futur, i més o menys és això, és una fira que és el sector, bueno, el punt de trobada aquell, diguem-ne.
És un epicentre.
Exacte.
Si ho comparem amb els mòbils, podria ser el
Mobile.
Podria
ser el Mobile World Congress.
Mobile World Congress.
Perquè ja portem uns quants aparells nous dintre del món del DJ. Tractor, per exemple, ha presentat avui la C3.
La marca Tractor d'aparells de DJ, no? De controladores, ha presentat nous models i és un dels jocs on es posen sobre la taula aquests aparells perquè es comencin a fer testing, no? I segurament que d'aquí poc us veurem a les diferents botigues de DJ.
A la Toman o algunes altres així, també.
A totes aquestes botigues, segurament que les marques també, com deien, doncs, presenten els seus productes. Hi ha diferents espais, igual que aquí al Sonar tenim el Sonar de dia, el Sonar de nit, el Sonar Lab. Aquí tenim apuntat, doncs, que tenim el Beam Lab, que és un espai potser més de conferència, i cadascun d'aquests espais té un preu. Podríem dir que el total, si volguessis gaudir de tots els dies d'ADE, què et pot costar?
Doncs aproximadament, si no vaig errat, el total, diguem-ne, perquè les entrades de l'ADE estan dividits en dos sectors, el sector de les conferències i el sector més lúdic, que és la part de festival, on trobem els diferents esdeveniments, els diferents segells, etc. Més o menys solen estar sobre els 400 euros.
Ostres.
De partida, diguem-ne, amb tot inclòs, l'accés a totes les conferències acostumen a estar a un mínim de 400 euros en amunt, perquè això depenent de, doncs, això, on vulguis anar, si vols disfrutar de l'experiència completa, si vols, doncs, no anar a tots els esdeveniments i tens uns concrets, o sigui, això va depenent molt, però estaríem parlant d'aquesta xifra més o menys.
Ostres, doncs d'un-hi-do, prop de 500 euros, no? El doble que el Sonar, pràcticament.
Tant, sí, sí.
Tu, Sergi, te'ls gastaries? Aniries fins a Holanda per gaudir d'això? Hauries de ser...
Home, jo sí, jo un cop a la vida ho faria. Jo crec que valdria la pena.
És perquè... una mica com anar al Tomorrowland, no? Que un cop a la vida diuen que has d'anar a aquest festival de
Home,
música.
Home, inclús millor sí. que el Tomorrowland, perquè no només tens festa, sinó tens conferències, esdeveniments on descobreixes les noves tecnologies, que és al final el que destacarà de l'evolució de l'electrònica.
Clar, jo entenc que la gent d'Holanda, els holandesos que visquin a Amsterdam o Rodalies, segurament que hi assistiran perquè hi ha una cultura de l'electrònica molt diferent a la d'aquí, que aquí no ens podem queixar tampoc. Al nostre país, la cultura electrònica, la ciutat de Barcelona, ens encanta tot el que programa, però allà és un altre nivell. Els holandesos, i més en concret Amsterdam, és la seu de Spinning Records, tenen artistes com Hardwell, bé, una infinitat de DJs que ja han marcat també una tendència, no?, en aquest país, en aquests Països Baixos. Això té a veure a l'hora també de que el públic assistent no només busqui la festa, sinó que també vulgui saber alguna cosa més, no?, sobre la música electrònica.
Sí, més o menys és això, o sigui, és anar a buscar aquella part que un amant, diguem-ne així, de la música electrònica, doncs necessita, no?, doncs estar al corrent de tot allò que passa, quins són els seus, doncs això, les seves noves referències en quant a música, en quant a aparells, en quant a novetats del sector, perquè estem parlant de que durant la setmana de l'AD es fa un negoci molt important amb temes sobretot de producció, molts tracks, o sigui, això no és cap secret, molts tracks han nascut allà a l'AD entre diferents converses, entre diferents DJs també, sinó és un punt de trobada a nivell global que el que permet és fer tantes coses i, bueno, posar al dia, diguem-ne, al sector, que realment fa que l'experiència sigui, doncs, i que valgui moltíssim la pena, més que anar a qualsevol festival o festivals com Tomorrowland o Ultra o tipus d'aquests, que realment, doncs, allà coneixes de dins, des de dins, com funciona el sector.
Doncs això és el que ens explica en Fran Torres, que a través de Gololo Sound, i una altra persona que tenim, podríem dir, també com a enviat especial, va participar fa ben poc aquí al Vitamina, a les Live Sessions, va venir a punxar, i és en Víctor Ramírez, un nano de 17 anys, un tech house, uns temes, produccions pròpies i de companys. Un nano que amb tan sols 17 anys, doncs, ha estudiat a SAI Institute, té el curs de producció musical, ara està fent mercat musical, s'està posant molt les piles, també ha estudiat a Plàstic, ens explicava. Doncs ha anat a Amsterdam, ha agafat la maleta amb 17 anys, ja ens agradaria a nosaltres amb aquella edat ja poder anar a Amsterdam.
I tant.
I el tenim allà, i avui molt amablement ens ha atès la trucada del Vitamina i el tenim a l'altre costat del telèfon. Alive, Víctor Ramírez, què tal, com estàs?
Muy bien, una semana bastante durilla, pero
Oye, que estás también muy bien acompañado con tus compañeros de producción, en Xavi Duke, alias DJ Rebux, y Nicolás Tellez, alias Helion. ¿Qué tal, cómo estáis también vosotros?
Muy bien, la verdad es que muy contentos aquí.
Bueno, conexión en directo desde Sabadell, Barcelona, hasta Ámsterdam, Holanda. Estáis disfrutando de una de las semanas más importantes de la música electrónica, uno de los epicentros. ¿Qué nos podéis explicar así, como titular?
Pues el número de gente importante que viene. Uh-huh. Y te los encuentras por la calle como si fuera otra persona normal, evidentemente.
A ver, ponme un ejemplo. ¿A quién os habéis encontrado?
A jefes de Sony Music, Universal, artistas como Kew, Blasterjack, Oli James. Hemos podido estar con ellos también. Albert Neve, pudimos tener el placer, gracias a Víctor, de ir a una fiesta de él y fuimos por su lista.
¡Ostras! Brutal. Muy bien.
Sí, la verdad es que está muy bien, la verdad.
Entonces, se respira música electrónica por la calle también, aparte de en el propio festival.
Sí, muchos, sobre todo locales de ropa, tiendas de recuerdos, todo música electrónica.
¿Qué ha sido lo que más os ha llamado la atención? Que, ostras, esto no estaba preparado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que lo montan así? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención?
Pues la verdad, para mí personalmente fue la accesibilidad que se tienen a los grandes DJs. Uno no piensa encontrarse a un acto como Kew ahí por la calle, que después nos lo encontramos en la fiesta casualmente y, bueno, se habla muy bien con ellos, en plan normal, sin tener nada que ver, sin acosar gente, y eso la verdad que para hacer contactos va muy bien.
¿Y la gente que reside allí en Ámsterdam, cómo vive en este festival?
Bueno, yo creo que cada año va cambiando también bastante el festival, pero por el contacto que hemos tenido con la gente que vive allí en Ámsterdam, muy bien. Nos tratan muy bien, nos han ayudado a las indicaciones cuando nos hemos perdido y muchísimo respeto en este país, sobre todo.
¿Tienen una cultura realmente? ¿Es una religión la música electrónica en Holanda?
La verdad, no tanto. O sea, es un nicho bastante, bastante fuerte, porque aquí predominan más otros géneros, como uno muy local, que es el hip hop holandés, que es un poco como reggaetón, pero en holandés. Uh-huh. Aquí se escucha mucho entre los jóvenes, pero la verdad es que la música electrónica sí genera una escena bastante importante, sobre todo por los DJs que se exportan así al extranjero a tocar ya internacionalmente, que muchos grandes de la electrónica vienen de acá.
Estábamos aquí en el estudio bien acompañados con Sergi Cubero, con Genís Vega y con Fran Torres, que están haciendo tertulia hoy sobre el ADE. Y estábamos hablando pues que es muy importante allí la música electrónica y sobre todo lo que va a venir, ¿no? Es un poco lo que vamos a escuchar a partir de ahora. Tenemos también la lista de la DJ Mac. ¿Qué estáis escuchando? ¿Qué estilos de música electrónica escucháis y que os hayan sorprendido de, ostras, esto puede ser que llegue a nuestro país?
Mucho tech house y sobre todo bass house, mucho bass house, pero de mano desde artistas españoles como Albert Neve hasta artistas como de bass house y de big room, que claro, están cambiando todo a un tech house y un género mucho más, un poco más fuerte y más creativo en sí.
¿Habéis hecho muchos Shazams?
muchos, demasiado.
Batería gastada en Shazam.
Bueno, seguro que vendréis aquí a Barcelona cargados de buena música. Entonces, estáis recibiendo una buena influencia, ¿no?, de este festival.
Sí, desde luego que sí. Está siendo toda una experiencia.
Yo creo que solo llevamos 2 días.
Solamente llevamos 2 días y ha sido muy bien. Pero vaya 2 días.
Habéis empezado 2 días, quedan 3. ¿Qué tenéis a la vista? ¿Qué fiestas tenéis ahí guardadas que vais a ir?
Pues, a ver, mañana el plan que tenemos es levantarnos no muy tarde porque queremos ir a la 1. A la store de
Maximize para ver a Francisco,
que toca a la 1, y luego a las 3 que toca Kew, que con Kew pues mira, por casualidades de la vida, básicamente, porque la de básicamente es eso, casualidades, a Tutti Pleni, pues nos pudimos cruzar 2 veces con él y podemos hablar muy bien, y pues nos comentaba que mañana tocaba y pues íbamos a ir a verle.
Y todo lo que es la parte más de laboratorio, que le decimos aquí, más de conferencia, de la parte tecnológica, ¿qué tenéis previsto asistir?
De momento no mucho, porque tenemos el pase de día y la mayoría de conferencias no entran. Pero alguna masterclass de Maximize o de Revealed y Armada tenemos planeado ir.
Ah, pues está muy bien, una buena masterclass. Seguro que aprenderéis nuevos conceptos. ¿Los tres producís?
Sí.
¿Y dónde podemos escuchar vuestra música? ¿Suena en Holanda? ¿Habéis escuchado vuestro track en alguna sala de Holanda?
No, todavía no, pero ojalá algún día.
Bueno, aunque hay gente que pone que la escucha en Holanda.
Hay gente que pone que la escucha en Holanda, sí.
Bueno, pues tenemos aquí estos tres amigos que hoy nos han querido atender desde el ADE, desde el Amsterdam Dance Event, en directo hoy en el Vitamina. Os queremos agradecer mucho que hayáis atendido la llamada del programa. No sé si mis compañeros aquí en el estudio tienen alguna pregunta para vosotros. ¿Abrimos micros?
Sí, claro, que digan.
Pregunteo.
Yo he visto que mi DJ favorito es el Kreider, no sé si os suena.
Sí, tanto, mi DJ favorito también.
¡Oh! Pues soy un amante del Groove House y vi que estuvo pinchando en un gimnasio. ¿Tuviste la ocasión de verlo?
No tuvimos porque hizo un sold out de las entradas, pero este domingo vamos a verlo.
Bueno, sé que estuvo con Kato Anaya, me parece también.
Sí, la verdad es que aquí ellos, que ya tienen más contacto y más cancha, ya vienen y saben a dónde van, con quién se reúnen y van a otro nivel, van ya a otro tempo ahí, moviéndose, y tienen que ir de aquí para allá tocando y la verdad se les ve bastante movidos.
No paran. Son cinco días non-stop, como decíamos, el epicentro de la música electrónica. Y qué envidia sana que tenemos desde aquí, desde Barcelona, desde Sabadell, que estamos ahora mismo haciendo esta tertulia en la radio. Y nada, muchas gracias por atendernos, Rebus, Helion y Alive, que ya el coneixem aquí al programa perquè ha punxat amb nosaltres a les Vitamina Live Sessions. De hecho, pues eso, muchas gracias, os agradecemos que hayáis atendido la llamada del Vitamina Dance. A disfrutar de esta semana.
A vosotros, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, que vaya muy bien.
Venga, adeu.
Vitamina Dance a Radio Sabadell, 94.6.
Ostres, quina energia, i seguim escoltant Vitamina, estem fent tertúlia, però també escoltem música. Aquesta proposta, avui escoltarem també proposta dels nostres tertulians, en Fran Torres des de Wololo, Sergi Cubero de producció i en Genís Vega també, company de l'equip. Acabem d'escoltar en aquest cas la recomanació que avui ens porta en Fran Torres. Què hem escoltat, Fran?
Doncs hem escoltat un track d'un DJ productor holandès que és bastant jove, que es diu Silke, i el seu tema es diu Tell Me, que va sortir aquest passat mes de maig pel label de Martin Garrix, Stamp Records, i la veritat és una, bueno, és una visió una mica així bastant deep house, tranquil·leta, però molt efectiva, pista.
L'has punxat algun cop?
Sí, exacte.
I funciona.
I funciona molt, molt bé.
Doncs avui en Fran Torres ens porta aquesta recomanació, més tard escoltarem les recomanacions d'en Sergi i en Genís. Bé, doncs, escoltàvem ara la conversa des d'Amsterdam, Holanda, hem fet connexió directa a Sabadell, Holanda, i doni-do, quina enveja sana, com dèiem, no?, dels amics d'en Víctor, i també tenia companys de l'escola que han anat a escoltar música electrònica i a gaudir d'aquest gènere des d'aquest epicentre del que avui estem parlant, no?, el Vitamina. Un dels altres espais i un dels altres esdeveniments que tindrà lloc aquest mateix cap de setmana a Amsterdam és els premis també de referència pel que fa al món del DJ, que no té res a veure amb aquell rànquing que surt de tant en tant de quins són els DJs millors pagats. No, aquí la part dels diners no té res a veure. Parlem de la DJ Mag. La DJ Mag és una revista molt popular, porta molts anys dedicant-se al gènere electrònic, ens porten cada setmana al seu portal web a totes les actualitats i entrevistes. Bé, treballen molt bé també DJ Mag i són els encarregats de publicar aquesta llista un cop a l'any. Aprofiten, no? Aprofiten que se celebra l'ADE a Holanda i dissabte més en concret doncs publiquen aquesta llista. Anem a repassar una mica, si voleu. Tenia aquí sobre la taula la llista del 2018. A veure què us sembla, perquè Martin Garrix l'any passat per tercera vegada consecutiva formava part de la primera posició, seguit de Dimitri Vegas en Live Mike, Harwell, l'holandès Harwell, i una quarta posició d'Armin Van Buuren. Li seguien el francès David Guetta, Tiesto, Don Diablo, Afrojack. I després potser sorprèn, no? És una de les coses que sempre hem parlat aquí al Vitamina. Sorprèn veure DJs potser més de Kluber, com poden ser Clapton, en una posició número 57, i un Paul Van Dyk, també número 55. Carl Cox, un dels DJs amb més trajectòria del món de l'electrònica, número 53. Anem a fer també una mica de tertúlia sobre aquesta llista que en aquest mateix cap de setmana es publicarà la nova. Encara no hi ha pista sobre què passarà, però què opineu, per exemple, vosaltres sobre com s'elaboren aquestes llistes i què es valora per estar aquí dalt d'aquestes llistes de DJ?
Bueno, molt comercial davant de la llista.
En les
molt
parts de dalt.
Comercial, sí, sí.
Home, és que Steve Aoki, que se'l caracteritza pel seu show, està en el número 11. Ara mateix, potser aquest any baixa una miqueta. Sí que és veritat que Steve Aoki està una mica més desaparegut, els pastissos ja no ho volen tant, almenys la...
Bueno, va tenir problemes amb cert públic, però bueno,
va tirar algun pastís on no devia, no?
Sí, sí, la veritat és que sí.
I llavors deia això en Genís, no?, que potser es valora més la part comercial i els DJs més de clubber, més undergrounds, que potser tenen, com dèiem, millor tècnica, estan més enrere, no? No opineu això?
Sí, bàsicament el que s'acostuma a valorar és tot el tema dels seguidors, la gent que té darrere cadascun.
Sí, perquè els vots són també de fans.
Exacte.
Llavors, si tens molts fans, tindràs molts més vots.
Exacte, i també... Més que això, tema facturació amb el que es fan de sessions, produccions, o sigui, el que es valora és tota l'estona estar allà, estar dalt de tot i que no es deixi de parlar de tu. Jo crec que és una mica aquesta la filosofia que s'aplica, no? I a la que últimament estem veient que molts dels DJs i productors, sobretot d'aquest, doncs, diguem-ne, top 20, top 30 aproximadament, és el que estan jugant en aquests últims
clar,
anys.
Clar, el social, estar parlant amb la gent, estar fent coses i anar tota l'estona.
I no parar, sobretot a mi el que em sobta moltíssim és el tema de no parar de presentar noves produccions, perquè recordem que són gent que està constantment de gires, que passa 1.000 hores fora de casa i que constantment doncs avió cap aquí, avió cap allà, i realment sí que és veritat que pots tenir temps per fer produccions, però tantes, això és el que...
Jo aquest any, per exemple, destacaria Amelie Lenz, sí, que pugui Amelie estar Lenz, dintre del top, però de l'any passat el Richie Hawtin amb 60, a la posició 61 és el que em sobta més.
O un Paul Kalkbrenner, també.
Paul Kalkbrenner a la 95.
95.
O Adam Beyer a la 79 va aparèixer. Exacte. Perquè aquests que estem dient apareixen nous. Adam Beyer, Marco Carola, Solomon, Paul Kalkbrenner, Nina Kravitz.
Nina Kravitz. Que tots aquests són...
Estem parlant de noms que aquí a Barcelona estem molt acostumats, sí, a que vinguin o a Pachá o a Branch. És a dir, com deia ara en Fran, són marques també del, sí, món del techno.
Sí, però per exemple, tots aquests no aniran a Pachá. Són més d'Apolo, a vegades Razmataz al Telof, a la Terrazza... Uh-huh. Dependrà.
Però, sí, però més o menys és això. O sigui, és gent que si tu et fixes, i en aquests casos concrets, o sigui, Marco Carola, un Adam, uh-huh, Beyer l'any passat que tenim el mític Losing Your Mind, no? Aquest.
Exacte.
Que, doncs són això, els, diguem-ne, els hits aquests que passen en un moment concret i fan que, uepa, cap a dalt,
sí,
despeguem,
però,
i tal.
Però sempre sonen al techno.
Exacte.
És que podríem dir que, clar, depèn com surti aquesta llista, et sortiran més bolos o no l'any que ve. Els clubs, això ho poden vendre, els clubs, no? Ei, jo porto aquest DJ que va a posició número 3, o posició número 10, bé, estan al top 10.
Però també tenen un caché i alguns clubs potser no se'ls poden permetre.
Doncs aquesta llista del top 100 podríem obrir una miqueta d'apostes, però anem a escoltar més música, si voleu, i després fem una mica d'apostes, la vostra aposta, aneu aquí escrivint al full. Què penseu que hi haurà aquest any, aquest 2019? Quins són els discs que estaran en aquesta llista? Almenys fem un top 10, a veure si podem aconseguir un top 10. Sergi Cubero, què ens portes de música? Va, recomanacions.
Doncs jo us porto una novetat del segell Criteria Records.
Criteria, tu? Criteria, però si tu no t'agrada Criteria.
I tant, a mi m'encanta. O sigui, sóc el més fanàtic de tot de Crider.
Criteria és el segell de Crider.
El segell de Crider. Uh-huh. Sí, sí, és un segell anglès. Mm-hmm. Val? Que és li diuen el rei del Groove House. És un house, bueno, de fet és un tech house, mm-hmm, que es diu groove perquè s'afegeix molt bass, molt baix
i molta percussió,
i molta
també
percussió.
Els tracks que he escoltat jo de Crider són molt rítmics, amb molta trompeta també, de tant en tant, i bé, són Latin House també.
És
abans.
Molt Latin House, això m'agrada molt també.
Això t'agrada, doncs vinga, no
doncs
es facis
la novetat
més.
És Take It, de DeFeo.
Vitamina Dance a Ràdio Sabadell 94.6.
Doncs acabem d'escoltar Take It de Feo, la proposta que ens porta avui al Vitamina en aquesta tertúlia dedicada a l'ADE, a l'Amsterdam Dance Event, a càrrec doncs, del nostre company de producció, Sergi. Com sona això, no?
Sona molt, sona espectacular.
Això ho punxes tu, ho has provat?
Sí, punxo estil això.
I t'agrada provar-ho així al club també, on punxes el cap de setmana?
Sí, sobretot a les últimes hores.
A les últimes hores, que és quan entra aquest estil. Doncs aquesta proposta que ens porta en Sergi Cubero, abans d'escoltar aquest track us havia dit que féssim una miqueta de porra, sí que és veritat que fer un top 10 és una mica complicat perquè poden haver moltes variants i tot això de la top 100 és molt secret, encara hem mirat una mica les xarxes i no sabem res. Però per vosaltres, així, anem a fer una mica de porra ràpida, una mica de travessa. Qui penseu que tornarà a repetir, per exemple, número 1?
Martin Garrix, segurament.
Jo penso que també, però a la vegada no. És a dir, trobo molt complicat que estigui un altre cop Martin Garrix. És a dir, trobo una mica...
Seria el quart any.
Quart, una mica exagerat. Llavors jo crec que hi haurà algun canvi.
L'últim any de a nivell de producció, l'últim any de Martin Garrix potser ha canviat una mica l'estil, ja no és aquell Big Room, no?
S'ha anat més comercial, clar. Però està 3 anys, jo crec que la gent, si el tornen a convocar primer, es cansarà i la gent no li agradarà això.
Llavors, quina seria la teva aposta, Sergi?
O a Dimitri Vegas o a Armin van Buuren.
Armin van Buuren ha fet un bon any a nivell de producció, eh? Ojo al Turn It Up, a totes les cançons que ha publicat, han sonat i molt a les ràdios.
I amb el Bla 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 i bla, bla, altres bla. Temes... És molt possible que estigui en bla, primera... Bla,
bla. Quasi, o sigui, només està el bla, bla, bla i poca cosa més.
I la nova, no?
Revolution, sí, també. Bueno, i ara estem parlant que la setmana vinent, vale, que ja no estan les votacions i demés, però treu un nou àlbum. O sigui, l'àlbum Balance, que és el seu recopilatori, diguem-ne, de tots aquests tracks, 13 des de 2016, si no m'equivoco, cap
nou
aquí,
àlbum de
tenim Violent. Col·laboracions molt interessants, també.
I d'aquest productor holandès podríem dir que sí que fa la seva música, no?
I tant. Sí,
una
sí.
Trajectòria consolidada.
A més, manté molt el seu estil. També.
Sí. Això està molt bé, eh?
L'estil trans.
Avui en dia...
Enfoca molt el comercial, perquè no deixa de ser un DJ comercial, però és un trans comercial.
No és un trance d'aquells que hi havia als 90.
No, no és un trans de Paul Van Dyk. Ja sé que no és un trans de Paul Van Dyk, ni de...
Més purista, no? Sí.
Però bueno...
Llavors la teva aposta és que Dimitri Vegas, aquesta parella de belgues, estigui
allà. O Armin van Buuren. Inclús estic apuntant per Armin van Buuren.
I en Fran Torres, quina seria la seva aposta?
Doncs a veure, jo la meva aposta, si anem a, diguem-ne, el lloc que podria ser més lògic, oi, Martin Garrix segurament doncs repetiria, però clar, és això el que hem estat parlant, són 4 anys seguits estan a dalt de tot i ho veig massa complicat, perquè ja estem parlant de que estem entrant en un terreny on es pot arribar a considerar com una llegenda la música electrònica. I clar, aquí és on ve el debat de si realment doncs, Martin Garrix mereix ostentar aquest títol o no. Llavors, jo sincerament, pot ser que les coses no canviïn massa i que els tiros continuen per aquí, que Martin Garrix continuï sent número 1, però la meva aposta personal jo crec que tornarà un altre cop a la primera posició Dimitri Vegas Like Mike, per tot el nombre de fans que tenen al darrere, bueno, la gent, els fans que tenen a Amèrica Llatina, sobretot al continent asiàtic també, els seus shows tan espectaculars, l'aliança amb la marca Tomorrowland, o sigui, molts factors estan
que...
aquí que realment poden fer que,
poden
que aquesta parella estiguin a dalt de tot, però bé, veurem a veure què passa, però sí que és veritat que més o menys pel tema que fa primera i segona posició la cosa no estarà molt, molt canviant de com està ara.
Doncs veurem què passa i falta la meva aposta personal. Jo sóc una de les persones que sempre penso, no?, que la part més clubber, més house i techno hauria de tenir més presència, sobretot en aquestes primeres posicions, però si hagués de fer una aposta i m'hagués de jugar diners potser m'aniria més cap al francès David Guetta, que aquest any ha fet un any bastant bo a nivell de producció.
T'has flipat, eh?
Sí. M'he flipat, diu en Genís. Bé, jo crec que amb el seu àlies, les noves produccions, el nou estil d'en David Guetta, ha fet una bona temporada a Eivissa. Exacte. També.
No, i sobretot molts releases.
A més, l'han nombrat número 1 en el track...
Sí, el top de 1001 tracklist, sí.
Doncs... De productors, vull dir, ha guanyat el... Sí, això sí. Influiria també.
Influeix, sí, sí.
Un any complicat, segurament.
És
a nivell...
difícil, en aquestes 5 places pujada de la cinquena a la primera, sí, és ben difícil. Complicat.
No dic que sigui la primera, però potser està en una tercera, una segona, però també veig Armin van Buuren molt fort.
Exacte.
i que pugui estar. La meva aposta seria David Guetta, veurem si baixa, si puja, d'aquí...
Si no ens deus un sopar i ja està.
Poques hores, d'aquí poques hores. Doncs bé, aquesta era la nostra aposta per la nova edició de la nova llista de la Top 100, aquesta llista que elabora la DJ Mag, la revista DJ Mag de música electrònica, amb els 100 millors DJs de l'any.
Si t'agrada la música electrònica, tens cita cada divendres i dissabte de 10 a 11 de la nit a Ràdio Sabadell. Deep, clear, liquid, slow. Deep, clear, liquid, slow.
Seguim escoltant Vitamina Dance cada divendres i dissabtes de 9 a mitjanit. Estem pràcticament en aquesta franja, divendres una miqueta més d'hora, dissabte anem a les 10. Però bé, que en aquesta franja podeu gaudir de música electrònica. I avui estem fent una miqueta de xerrada, no? Hem convidat aquí a l'estudi en Sergi Cubero, el nostre company de producció, en Genís Vega, també de l'equip, i en Fran Torres des de Wololo Sound, que ens ha volgut visitar, i aquí agraïm molt la seva visita. Acabem d'escoltar música, perquè avui estem barrejant una miqueta això, tertúlia i música. Què acabem d'escoltar, Genís? Perquè doni-do la contundència que ens has portat avui.
Doncs és un tema que ha tret fa poc Charlotte de White de cara al públic amb Chris Liebing, que és Liquid Slow.
Liquid Slow.
Porta tot l'estiu punxant-ho, però bueno, ara ho ha decidit treure al setembre i aquí està.
L'ha publicat Charlotte de White en vista segurament de l'ADE, no?
No té per què, però bueno,
aprofitarà.
Ha fet una col·laboració al seu segell i l'ha tret.
Tindrem artistes de techno a l'ADE. Què tens per aquí així que et cridi l'atenció? Avui estem parlant de l'ADE, aquest esdeveniment de música electrònica que té lloc a Amsterdam, 5 dies relacionats amb la música electrònica. A tu què crida l'atenció com a expert de la música techno, Genís?
Bueno, tenim l'Awakening, el digital, tenim conferències com per exemple The Evolution of My Sound de Loco Dice, Studio XL amb Rainer Zonnerberg, el Late Musical Talk amb Charlotte de White, i tenim unes conferències de Pioneer DJ amb Alan Fitzpatrick i també amb Roger Sánchez.
Ostres, un mestre, Roger Sánchez.
I després un live techno amb sintetitzadors analògics de Moog.
Ostres, anem a la part més analògica. Últimament també sabem que s'ha adquirit un aparell.
Sí, el Volca Bass.
Si podeu seguir en Genís a la xarxa, al seu Instagram.
És ThisisGenisVega.
ThisisGenisVega. Podreu veure com de tant en tant publica vídeos tocatejant aquests aparells electrònics i bé, un so analògic que no s'ha de perdre, no? I de fet, tocar-ho de tant en tant...
És més bonic a l'analògic. Per mi, a l'analògic és més bonic que al digital, però també mesclar digital amb analògic és també algo bonic.
És curiós i és bonic.
Sí.
Si parlem dels aparells, abans hem dit que Traktor, que és una de les marques, no, que sí, juntament amb Pioneer mouen una mica el món aquest de les controladores i els aparells de DJ. Què us crida l'atenció de com està el panorama a nivell d'aquí, la part tècnica del DJ? Com està evolucionant i què pot ser que presentin a l'ADE? Abans hem parlat això de l'S3.
Sí, l'S3 també han tret el Launchpad X i el Mini amb RGB, que és una novetat que ja es pot comprar. Uh-huh. I, bueno, Pioneer potser presenta una RX3, pot ser... Algo olora una mica que potser surt, però no sap... De Pioneer no saben novetats.
Normalment Tractor i Pioneer fan aquesta competència perquè tampoc és molt directa, no és potser com el món de l'audiovisual... Que...
És que jo les trobo molt diferents,
sí, no?
Tractor i Pioneer. Sí. Jo trobo que Tractor és molt de samplejos, de llançar samplers, són molt més professionals en l'àmbit de...
Més tècnic, no?
Més
potser.
Tècnic. I Pioneer és més...
De DJ.
De DJ, exacte. Sí, jo trobo així, eh? Mm-hmm. Són,
bueno,
molt diferents.
Pioneer és més centrat en punxar música i Tractor, doncs, et permet... Fer més show, perquè està als stems, que Pioneer, el Record Box, per exemple, no els llegeix. En canvi, en Tractor pots jugar a tallar el que vulguis amb els stems.
Però si algú ens està escoltant ara i comença en el món del DJ, doncs com acaba de dir en Sergi, no? Tractor, aquesta marca alemanya, potser es dedica més a la part més tècnica, més de samplets, de loops, i una part més curiosa i més complicadeta, podríem dir, del món del DJ.
Home, jo la trobo més complicada. Sí,
i sí. Pioneer potser és més per tothom, no? I té models des de pocs preu baix...
Bueno, té ara la que va amb el mòbil, que val 150 sí. euros, que és per començar, va estar bastant força bé.
Quin model és aquesta?
Doncs la DDJ200.
DDJ200. Recomanaríeu?
Sí, la recomanaria totalment, i és una de les últimes novetats que va sortir cosa de
sí,
fa un parell
Bluetooth
de mesos.
Sí, amb Bluetooth i tot.
Sí, o sigui que estem parlant de que ja, bueno, als nostres temps, no? Quan es començava amb Virtual DJ, amb aquells softwares. Ostres, i aquelles sí. taules de mescles sí, molt sí.
O
més
sense
petites,
taula.
O sense taula, exacte.
Amb el ratolí.
Sí, amb el ratolí.
Jo vaig començar
YouTube.
Amb el ratolí.
Exacte.
Sense taula, imagina.
No, però ara... qualsevol persona que estigui, doncs, interessada una mica més en saber què és aquest món del DJ, què comporta, doncs, amb això, amb una taula de mescles més o menys completa,
i que és de Pioneer,
filtres,
sobre, et ve
que
és de Record
Pioneer,
Box.
Que et ve a Record Box, per uns 150 euros la pots tenir, que això, o sigui, abans hi havia aquesta gran diferència de les taules aquestes que eren molt petites, que no et costaven ni 100 euros, i després ja tenies
sí,
les més bàsiques de Pioneer, que començaven a valer des de 250 cap a dalt. Mm. Llavors, o sigui, és un...
Hi ha diferència de preus, està clar que depèn del nivell. Per començar, també hi ha un mercat de segona mà, que no l'obviarem aquí al Vitamina. Podeu entrar a les diferents aplicacions de mòbil o d'internet.
Hispasonic, sí.
Hispasonic és un portal també que recomanem, i trobar, a veure si algun DJ que potser vol canviar d'equip, està bé, no, el reciclatge aquest tecnològic, no cal sempre que tot sigui nou. Potser hi ha DJs que han tocat un equip, no se'n s'ha pogut aclarir, i volen canviar de marca. Això també és interessant si voleu començar en el món del DJ. Ens podeu enviar missatges també a través del nostre Instagram, @vitamina946, o dubtes al nostre correu electrònic.
Alguna consells o el que sigui sobre productes, softwares i el que sigui.
Al nostre correu vitamina@radiosadi.fm estem oberts a... Ei, que vull començar en el món del DJ, o tinc un amic que li vull regalar una controladora i que li agrada el món del DJ. Pregunteu-nos, i nosaltres estem oberts aquí a fer aquest servei de consulta i d'assessorament, encantadíssims. Doncs parlant d'això, no? Que l'ADE a l'Amsterdam Dance Event també serà un aparador per a les noves tecnologies. I llavors, què ens queda de parlar de l'ADE? Doncs que hem parlat avui amb en Víctor Ramírez, que el teníem allà a Amsterdam. Nosaltres hem fet tertúlia, hem parlat també de la DJ Mag. Bé, 5 dies de música electrònica que donen per 5 programes, podríem dir. Alguna coseta més a afegir sobre l'ADE, l'Amsterdam Dance Event?
Bueno, que hi ha molts festivals que pots seguir en directe. Des del YouTube ara mateix, o Twitch, crec que Twitch també l'utilitza.
Twitch en YouTube, podíem mirar algun live, no?
Awakenings, per exemple, ahir va sortir el segell de Charlotte de White amb el live.
Fan showcase, no?
Sí, sobretot també podem estar atents als diferents xarxes socials, a diferents, doncs això...
Dels segells.
De segells,
artistes,
xarxes socials d'artistes.
Sí, sí.
També podem trobar les pàgines oficials de Pioneer, Tractor... bueno, totes aquestes marques estan aquests dies estan bastant on fire.
Sí, sí, sí.
I es poden trobar, doncs, milions d'actualitzacions, snippets aquests petits de les conferències. Ostres. Trossos que les tornen a reeditar i les tornen a pujar a YouTube, perquè hi ha algunes que hem d'esperar fins l'any vinent, probablement cap al gener, per poder-les veure senceres. Doncs a les xarxes socials podem veure, doncs, alguna part d'aquestes mateixes.
Fa poc va sortir, per exemple, la de Richie Hawtin a l'Apple Store de Milán. Sí. No és ADE, però bueno, és algo que si la gent vol veure, t'ensenya a fer un live, a com ho fa, els sons, com els treu, i és algo interessant.
Sí,
sí, sí. Està a YouTube.
Doncs està molt bé que avui en dia tinguem tot aquest accés, perquè fa uns anys t'havies de comprar la revista Future Music i començar a llegir i veure com es feia la música, però bé, els temps evolucionen i això està claríssim. Doncs aquesta és la nostra aportació d'avui, hem fet una miqueta de tertúlia sobre aquest esdeveniment tan important de música electrònica, no se'ns podia escapar aquí al Vitamina. I ara anem a repassar una miqueta de notícies, aprofitem que tenim en Fran, farem una miqueta de notícies així que ens causin curiositat i també agenda, on podeu anar aquest cap de setmana a escoltar música electrònica. Doncs això, Frank, explica'ns una miqueta, quines notícies tenim aquesta setmana?
Doncs aquesta setmana tenim dues notícies així bastant curioses. La primera, si més no, és la tornada d'Ultra, la marca famosa d'esdeveniments de música electrònica, coneguda pel Festival Ultra Miami, que torna a la Índia en aquest 2020, al mes de març, i, com a novetat, trepitjarà per primer cop a Abu Dhabi.
Ostres, d'un i dos s'expandeixen cap al territori, diguéssim.
S'expandeix molt més la marca del que ja està, perquè recordem que té presència als 6 continents, i ara, doncs, un altre gran, diguem-ne, target que tenen, que és a Emirats Àrabs. O sigui que...
D'un i dos, eh? Hi ha un bon mercat allà,
i sobretot guanyaran diners a... Vamos, a punta
doncs... Si fiquen els VIP.
Sí. O sigui que imagina't.
Doncs això és el que ens expliques d'Ultra, i què més?
I després tenim una notícia molt curiosa que vam conèixer, i és que Avicii, els seus homenatges sabem que no han parat, constantment s'està vinga dient sobre la figura Avicii, hi ha el concert tribut al desembre, doncs s'ha sabut que Nintendo, la marca Nintendo de videojocs, escolteu, farà, bueno, ja està fet un videojoc en memòria d'Avicii, que el videojoc es dirà Avicii Invector, d'acord, que està dissenyat conjuntament per Tim Berling i Nintendo, que això va ser l'any 2015 quan es van posar a desenvolupar aquest
ja
videojoc,
ja ho estaven treballant,
exacte. Ostres. I ara, doncs, amb un motiu de pes com va ser la mort del DJ productor suec, doncs van decidir, doncs, escolta, llancem un videojoc, i aquest videojoc cal dir que estarà disponible aquest proper hivern i serà per la consola Nintendo Switch, de moment.
No la nova,
té,
no?
La nova. No es té constància de que sigui, doncs, això, plataformes com
Nintendo
PlayStation...
Nintendo serà un limitat d'ells.
I més han triat com aquesta, la consola híbrida, aquesta Nintendo Switch, que, bueno, pot... És portàtil, però a la vegada és com si sí, té les prestacions d'un...
Un motiu més per comprar-la.
Exacte. I és un videojoc on hi seran presents totes les cançons d'Avicii. Bueno, no s'han donat molt més detalls sobre el tema, sobre de què anirà l'argument o què s'haurà de fer, però tenim que, doncs això, doncs trobarem la figura d'Avicii ben present i...
Potser és com un Guitar Hero, però amb la vida d'Avicii.
DJ Hero, probablement.
DJ Hero, sona molt bé això, i la veritat és que a Avicii li vam dedicar aquí un especial, quan malauradament ens va deixar. Doncs molt bona notícia que ens porta avui en Fran Torres, des de Woloro Sound, el portal de música electrònica. Cada setmana ens acosta l'actualitat d'aquest gènere. Moltes gràcies, Fran, t'acomiadem, t'aprofitem per acomiadar-te.
Gràcies a vosaltres per tenir-me, i un plaer, com sempre.
Estàs convidadíssim, quan vulguis, aquesta és la teva casa.
Moltes gràcies.
En Sergi Cubero, company de producció. Sergi, moltes gràcies per participar avui.
A tu, Toni.
I en Genís, l'especialista en techno, més underground, també ens ha donat un cop de mà avui amb aquest tema.
Vagi molt bé, Toni, Vitaminers.
Vinga, Vitaminers. Nosaltres repassem per acabar, vinga, que se'ns trepitja el rellotge. Anem a repassar una mica què tenim aquest cap de setmana, perquè la Judit, la nostra companya de l'equip, està de descans, i avui nosaltres mateixos explicarem què tenim a l'agenda. Aquest divendres les sessions Sight a Patxà reben la visita de Jean-Claude Tate, i també, atenció, Caixa Fòrum, que programa electrònica amb Steam and the Night, una sessió d'electrònica des de Caixa Fòrum, primera sessió que sabem que fan des d'aquí, des de l'organització de Caixa Fòrum. I si anem a dissabte al Nitsa Club, ens trobarem a la sala Apolo aquest dissabte Elena Lien a la sala Nizza. I com no, ja ho hem parlat a l'inici del programa, a la nit, aquí a la nostra ciutat, la nit Sabadell, al carrer Sant Quirze, primera sessió de la Valdòria, sessió de música electrònica a càrrec d'aquest conjunt de DJs, i nosaltres que estem molt contents que es programi música electrònica aquí, a la nostra ciutat. Per la nostra part això és tot, una salutació de qui us parla, Toni González, a la presentació i direcció, avui molt ben acompanyat en aquest format de tertúlia, i tornem la setmana que ve. Bon cap de setmana i molta vitamina.
Vitamina Dens a Ràdio Sabadell 94.6.